Bona tarda, són les dues del migdia. Avui hem sabut que el govern fabricarà neu artificial per les pistes d'esquí que gestiona la Generalitat, tot plegat davant d'un escenari d'emergència climàtica, tots ho sabem. Estem vivint la pitjor sequera des que es tenen registres, ara fa més de 100 anys. Recordem que el govern ha decretat l'entrada en fase de preemergència a 202 municipis del sistema de Ter Llobregat, 6 milions de persones que hauran de reduir el consum d'aigua, mentre que uns quants privilegiats aprofiten la temporada d'hivern per esquiar amb una neu que no existeix. A quin preu? Ens podem permetre el luxe de fabricar neu artificial mentre el govern es planteja la possibilitat d'enviar vaixells amb aigua per fer front al greu període d'eixut que estem vivint? I tot plegat també quan hi ha una part de la població, sobretot restauradors, hotelers, que veuen com a banda de patir restriccions, no saben si podran arribar a finals de mes. Després d'un Tots Sants amb reserves molt baixes, ara el sector té la mirada posada en el Pont de la Puríssima, que aquest any cau en pont llarg.
Estel Migdia, amb Júlia Julve.
La neu artificial i el període greu de sequera que vivim centra la portada d'avui en un inici de setmana de molta més actualitat que detallarem des d'ara i fins a 2:45 de la tarda. Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda.
Barcelona acull el Fòrum de la Unió per la Mediterrània amb la presència de Palestina i amb l'absència destacada d'Israel, el dia en què, per cert, acaba l'alto el foc temporal pactat entre les dues parts a Gaza.
El ministre d'Exteriors del govern espanyol, José Manuel Álvarez, i el seu homòleg palestí, Riyad al Maliki, han mantingut una reunió bilateral durant la trobada que se celebra a la capital catalana.
I el govern de Pedro Sánchez manté el compromís de trobar-se amb Junts per Catalunya abans d'acabar aquest mes, és a dir, hauria de ser a tot estirar a finals d'aquesta setmana, i tot plegat era un dels acords fixats per investir el socialista nou president del govern espanyol.
La portaveu del PSOE, Pilar Alegria, insisteix que el partit complirà els acords, mentre que la presidenta de Junts, Laura Borràs, recorda que els de Pedro Sánchez necessiten els seus vots per governar i, per tant, creu que hi haurà la trobada.
I el mateix dia que hem sabut que el jutge de Tsunami Democràtic ha ofert a la família del turista francès que va morir a l'aeroport del Prat si volen formar part de l'acusació del cas.
García Castellón ha enviat una interlocutòria i demana que declarin la filla i la dona de l'home que va patir un infart durant les protestes per la sentència del procés el 2019.
I a presó un home de 52 anys acusat, atenció, d'agredir sexualment dos nebots seus. Els fets van passar des que els infants tenien un any i fins que en van complir sis.
L'arrest s'ha fet a Barberà del Vallès gràcies a una investigació dels Estats Units en col·laboració amb la Guàrdia Civil.
I als esports, el Barça juga demà contra el Porto amb el dubte de Ter Stegen. Pol Corredoira, bona tarda.
Hola, Júlia, bona tarda. L'alemany no ha entrenat aquest matí amb el grup i diu Xavi que es provarà per veure si pot o no jugar. Dissabte va ser suplent per precaució contra el Rayo i podria tornar a tenir la seva oportunitat Iñaki Peña.
I qui juga avui és el Girona.
Sí, que vol començar la setmana com a líder de la primera divisió. Ho aconseguirà si guanya el València Montilivi en el partit que tanca la jornada número 14 del campionat de Lliga contra l'Atlètic Club de Bilbao a les 9 de la nit.
Gràcies, Pol. Ara són les 2:03 amb Jordi Miralles. Quina serà la previsió del temps? Què ens espera aquests dies?
Hola, Júlia, bona tarda. Aquesta tarda hi haurà força núvols arreu del país, tot i que de precipitacions poques. Esperem alguns ruixats poc importants cap a la Vall d'Aran, nord del Pallars, del Principat d'Andorra. Es tracta d'una massa de núvols que avui creuarà el nord del país, però que de pluges ens deixarà només algunes i en aquestes zones. Seran en forma de neu per damunt dels 1.900 metres. Cal recordar que aquestes últimes setmanes doncs hem tingut nevades moderades al vessant nord del Pirineu amb gruixos de més de 40 centímetres. La nevada que s'espera aquesta tarda serà força minsa, però vaja, serà una precipitacions benvingudes. A la resta, força núvols, però de pluges pràcticament cap ni una. I les temperatures avui que es mantenen estables, tot i que pugen una miqueta cap a les comarques de Tarragona. Aquesta propera nit i matinada entrarà el vent del nord-oest, pel pas de les hores també anirà entrant la tramuntana, que es reforçarà durant la jornada de demà. I demà tindrem més clarianes amb alguns núvols poc importants i de precipitacions ja no n'esperem. Les temperatures seran estables, tot i que les màximes poden pujar lleugerament perquè tindrem més estones de sol.
Moltes gràcies, Jordi. Ara passen 4 minuts de les 2 del migdia amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz, a la producció. Comencem.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
Fa dies que ho anem explicant, Catalunya pateix el pitjor període de sequera des que es tenen dades fiables, és a dir, ja fa més de 100 anys. De fet, aquesta setmana entrarà en vigor la fase de preemergència a l'àrea del Ter Llobregat, ja que les previsions de pluja de cara a l'hivern no són gaire optimistes. Ara bé, la directora del Servei Meteorològic de Catalunya, Sarai Sarroca, n'és d'optimista, en una entrevista als micròfons de Ràdio Estel, confia que la primavera aturarà el cop.
ens en refarem? Molt probablement sí, però després cal mantenir aquesta aigua, perquè molt probablement també doncs, hi haurà més episodis de dèficit hídric i llavors doncs, haurem d'aprendre a gestionar tota l'aigua que ens pugui arribar, a mantenir-la durant més temps possible.
I enmig d'aquest escenari, avui hem sabut que el govern fabricarà neu artificial per les pistes d'esquí, sobretot plegat. Avui, a aquesta hora, en volem parlar amb Joaquim Alsina. Ell és director de l'Associació Catalana d'Estacions d'Esquí i Activitats de Muntanya. Senyor Alsina, bona tarda.
Bona tarda, com esteu?
En primer lloc, li volia preguntar com afronta el sector el període de sequera que estem vivint.
A veure, el sector afronta la temporada com qualsevol altra. Avui han emmagatzemat aigua quan n'hi havia, que és la primavera passada. Tenim les basses preparades i a partir d'aquí, depèn de com funcioni la temporada, doncs haurem de produir més o menys aigua, depèn, neu, perdó. Per cert, jo, hi ha una primera cosa que m'agrada dir, és que nosaltres no fem neu artificial, sinó que fem neu artificialment, que és diferent. Vull dir, quan prens un whisky en gel, no prens un whisky gel artificial, sinó que prens un whisky gel que està fabricat d'una forma artificial, per suposat, però que la composició química de l'aigua que fem servir és exactament igual que l'aigua, i la composició química de la neu un cop es fon després de la temporada continua sent exactament igual que l'aigua a tots els nivells. Vull dir que és diferent. No? Neu artificial és la que es fa a Barcelona si es fa algun acte, no? Que s'han fet moltes vegades, perquè la composició no és el mateix. A la neu sempre és la mateixa.
Val, queda clar aquesta diferència, és que de fet és inevitable, no?, parlar de neu artificial en aquest context, i si Catalunya també es podria permetre produir-ne, no?, les estacions d'esquí, tot i aquest període de sequera que vivim.
A veure, és que les estacions d'esquí, Catalunya, les valls, no es poden permetre el no produir-la, perquè no és un element que es faci perquè quatre gats vagin a esquiar i s'ho passin bé, sinó que és un element que és cabdal per a l'economia de les zones allà on hi ha estacions. És impensable que les estacions tinguessin la frivolitat de disposar de l'aigua emmagatzemada com tenim i no la fessin servir.
Quin cost té tot plegat? Perquè recordem que el govern ara fa uns dies va retirar les subvencions per fer neu artificial a les estacions privades, Baqueira, Masella i Port del Comte, però quin cost té tot plegat?
A veure, el cost és el de menys, eh? Nosaltres no... Si miréssim costos, a lo millor, no sé, faríem coses diferents. El cost és el mínim que es té, que es pot tenir per fer neu. Cada vegada s'ha invertit més en sistemes més eficients, que consumeixin més energia i que produeixin més neu amb la mateixa aigua, eh? I perdent amb la mínima pèrdua. Amb la qual cosa, el cost, doncs, jo no et sé dir quina xifra és. Dic que és una xifra, la mínima que pots gastar. Ningú produeix un engruna més que no fa faci falta. I insisteixo amb el que et deia, no? Que és, no ens podem permetre no obrir les estacions d'esquí. No ens ho podem permetre perquè les valls depenen. I amb això hi ha diversos estudis fets per la Generalitat en diferents moments, estudis fets a l'Aragó, estudis fets a altres països, i la conclusió sempre és la mateixa. El pes que té en l'economia compensa de llarg el fer servir l'aigua. Llavors, encara hi ha una cosa més que m'agrada assenyalar, que són de quins volums d'aigua estem parlant. Barcelona ciutat, diàriament, segons l'Institut d'Estadística de Catalunya, consumeix més d'un milió de metres cúbics d'aigua. Cada dia. Cada dia. Les estacions d'esquí, amb tota la temporada, utilitzen 1,5 milió de metres cúbics. Vol dir, en 140 dies, que és el que dura una temporada habitualment, les estacions d'esquí fan servir 1,5 milió de metres cúbics. En el mateix període, Barcelona consumeix d'aigua equivalent a 90 temporades d'esquí. O sigui, estem parlant de xocolata al lloro, amb llenguatge així molt amigable, no? No estem parlant de res més. Si a sobre d'això parlem de quina aigua de les conques internes, o sigui, les aigües controlades per l'ACA i que van a subministrar, per exemple, a la ciutat de Barcelona, aquí la quantitat baixa, perquè les úniques estacions que reben aigua de les conques internes són l'estació de Vallter, l'estació de Vall de Núria i l'estació de Port del Comte. I aquí ens quedem a menys de 150.000 metres cúbics, enfront del milió i pico de cada dia de Barcelona. O sigui, no estem parlant d'un volum d'aigua que serveixi per res globalment per Catalunya. Estem parlant d'uns volums ínfims al comparar amb qualsevol altra utilització.
Sobre aquesta situació de greu sequera i calor persistent que ara que comentàvem i que sembla, no, que ha vingut per quedar-se, deixi'm preguntar-li, davant d'aquest escenari, Creu que és viable el sector de l'esquí a Catalunya a mitjà, o deixi'm preguntar-li, a llarg termini?
No ho sé, sóc incapaç de contestar una pregunta com aquesta. El que sí sé és que tant les empreses privades que estan al front de les estacions com les administracions públiques d'aquí i d'altres països, que tenen la propietat de moltes de les estacions, estan convençudes de que sí? Tenen suficients informacions com per creure que les inversions que s'estan fent avui s'amortitzen de llarg amb el futur. Una cosa, però un exemple molt, molt, molt puntual. La climatologia de la temporada passada, temporada 2022-2023, va ser molt similar, paral·lela, a la climatologia de la temporada 88-89. Aquella temporada, la Vall d'Aran, l'estació que tenen, que és Baqueira, va obrir únicament dues setmanes en tota la temporada. I va ser un caos per la vall. En aquell moment no tenia la importància que té avui el sector. I la temporada passada va ser la segona millor de la història. Gràcies a que hi ha aigua emmagatzemada, a que s'ha invertit moltíssim en tenir els sistemes més eficients i amb els últims avanços que hi ha, i que es té la consciència de que s'ha d'obrir. Consciència que també es va tenir l'any de la pandèmia. L'any de la pandèmia, llocs com França, llocs com l'Aragó, van decidir que tancaven les estacions. Aquí es va decidir estacions públiques i estacions privades que es mantenien obertes, perquè tot i, evidentment, estava clar que no s'assolirien números normals, és més, hi haurien més pèrdues obrint que tancant, la importància que sabem que tenim per les valls va fer decidir tirar endavant i obrir. I això va fer que els ingressos, per exemple, es van reduir en més d'un 64%, i els costos salarials, per posar un exemple, no va arribar al 26% la reducció. Vol dir que la importància que hi ha és que no es té prou consciència quan s'està lluny de la importància que tenen les estacions d'esquí per les valls on estan.
Per acabar, deixi'm fer-li una última pregunta. La temporada que comença arriba ja amb un pont, el de la Puríssima, la setmana vinent, divendres, i per tant que s'allargarà aquest cap de setmana. Creieu que hi haurà bona facturació?
Bé, creiem que hi haurà facturació, sí. El primer dia que s'ha obert, que va ser el dissabte, va pujar el número d'esquiadors que habitualment puja quan obres, que és la setmana abans de Setmana Santa. Aquelles estacions que obrin, que ja n'hi ha algunes, vull dir, que avui Portainer ja han anunciat la seva apertura, suposem que tindrà una bona facturació, sí, sí.
Joaquim Altina és el director de l'Associació Catalana d'Estacions d'Esquí i Activitat de Muntanya, amb qui avui a l'Estel Migdia hem volgut parlar sobre l'estat de les pistes d'esquí, el període de sequera que viu al territori, també, com ara comentàvem, la fabricació de neu artificial. Senyor Altina, moltíssimes gràcies i bona tarda.
Bona tarda.
Estel Migdia, amb Júlia Julve.
Dues i 13 minuts, avancem amb més notícies pendents avui també del Fòrum de la Unió per la Mediterrània, que es fa a Barcelona coincidint amb l'últim dia d'alto el foc temporal entre Israel i Hamas a Palestina. Una treva, per cert, que les dues parts van estar a punt de trencar dissabte a la nit.
El ministre d'Exteriors del govern espanyol, José Manuel Álvarez, i el seu homòleg palestí, Riyad al-Maliki, han mantingut una reunió bilateral durant la trobada aquesta que s'està celebrant a la capital catalana. Álvarez ha defensat que la veu de l'autoritat palestina és imprescindible per parlat del futur de Gaza.
España defiende que la voz de la autoridad palestina es esencial para hablar del futuro de Gaza, pero no solo. Es esencial también porque es el actor fundamental para la paz que todos, y los palestinos en primer lugar, y deseamos. Estamos convencidos de que esta reunión de unión por el Mediterráneo va a servir para trasladar un respaldo sólido de la comunidad internacional también a la autoridad palestina.
Qui també n'ha parlat és la vicepresidenta del govern espanyol, Yolanda Díaz. La líder de Sumar s'ha mostrat orgullosa del paper que està jugant el president Pedro Sánchez i el conjunt de l'executiu en relació amb Israel.
Després de la polèmica perquè Sánchez va dir que reconeixeria l'estat palestí i va demanar aturar els atacs a la franja de Gaza, Díaz s'ha posicionat al costat del president del govern espanyol, ho ha dit en una atenció als mitjans des de Brussel·les.
Que los derechos humanos no son relativizables y que la legalidad internacional se tiene que respetar en Ucrania y también en Palestina, en todos los lugares del mundo. Y por tanto, lo que tiene que hacer la Unión Europea, sí, es respetar la legalidad internacional. A esto es a lo que nos debemos, por supuesto, los demócratas y las demócratas en todo el mundo.
fet, va ser el partit de Díaz qui va pressionar el PSOE perquè reconegués l'estat palestí en el pacte de govern.
I el mateix dia que a Barcelona, ho estem explicant, s'està celebrant la cimera europea per parlar de la situació a Gaza. El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, participa aquesta hora en un acte del partit a l'hotel Eurostars Gran Marina de la capital catalana, des d'on ha comparat el govern espanyol, atenció, amb l'organització terrorista Hamas. Més detall, Judit Caselles, bon dia.
Sí, bon dia. Feijóo ha fet servir un joc de paraules per insinuar que Pedro Sánchez s'està comportant com Hamas.
Actual Partido Socialista se comporte como jamás haría ningún partido socialdemocrático o socialdemócrata europeo. ¿Por qué? Porque está coaligado con la izquierda populista, que es conniviente con autócratas del resto del mundo, porque está apoyado por todos los partidos independentistas en España.
Feijóo ha dit just després que hagi esclatat una crisi diplomàtica entre Israel i Espanya perquè Pedro Sánchez ha demanat que s'aturin els atacs a la regió de Gaza i perquè també vol instar el reconeixement de l'estat de Palestina. El líder del PP ha criticat amb duresa aquest posicionament de Sánchez i també que el govern i el suport dels partits independentistes a l'estat.
Moltes gràcies, Judit. I conflicte al Pròxim Orient a banda. El govern espanyol manté el compromís de trobar-se amb Junts abans d'acabar aquest mes de novembre. És un dels acords fixats entre les dues parts per investir Pedro Sánchez, una reunió bilateral en un espai internacional abans d'acabar el novembre. Una trobada, per tant, que s'hauria de produir abans d'aquest divendres, Pau.
La portaveu del PSOE, Pilar Alegría, insisteix que el partit complirà amb els acords. Són declaracions a Televisió Espanyola.
Puedo asegurar que el Partido Socialista es un partido cumplidor y, por tanto, lo que se acuerda, se lleva al efecto. Sé que están hablando, se están intercambiando agendas y con la máxima normalidad esas reuniones se celebrarán. Ciertamente yo no le puedo decir hoy mismo si será mañana o pasado, pero las reuniones que la que nos comprometimos con esta formación política con Junts, no me cabe ninguna duda que se llevarán a cabo.
Sobre la identitat del verificador internacional, qui pugui mediar entre les dues parts, Alegria no s'ha mullat. La socialista ha dit que els ciutadans coneixeran el seu nom quan estigui clar. Des de Junts, la presidenta del partit, Laura Borràs, ha recordat que el PSOE necessita els seus vots per governar i per això està convençuda que hi haurà la reunió amb els de Pedro Sánchez.
I l'endemà, tot plegat, que el nou ministre de Transports, Òscar Puente, digués que a Espanya hi ha casos de Laufer, és a dir, que la justícia perjudica algun grup polític per raons ideològiques. Avui, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha celebrat que Puente reconegui el que fa temps que diuen els independentistes.
Que hi ha hagut una part de la cúpula judicial espanyola i alguns elements individuals en l'àmbit judicial de l'estat espanyol que han actuat moguts per intencionalitat política, crec que és evident.
Això sí, Puente parlava de casos com el de la delegada del govern contra la violència de gènere, Victòria Rossell, mentre que Aragonès ha afegit que considera que el judici de l'1 d'octubre és un exemple d'aquesta persecució judicial contra dissidents polítics.
Aragonès ho ha dit tot plegat des de Corea del Sud, on ha inaugurat la nova delegació de la Generalitat a l'Àsia. El president assegura que és un gran pas endavant en la política internacional de Catalunya, perquè Corea, diu, és un país estratègic.
La consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret, que també participa en el viatge, ha afirmat que la projecció internacional del govern és més forta que mai després que l'aplicació de l'article 155 intentés desmantellar-la completament.
I encara en clau política catalana, avui hem sabut que el jutge que porta el cas de Tsunami Democràtic ha ofert a la família del turista francès que va morir a l'aeroport del Prat si volen formar part de l'acusació del cas.
El magistrat de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, ha enviat una interlocutòria i demana que declarin la filla i la dona de l'home que va patir un infart durant les protestes per la sentència del procés que van bloquejar l'aeroport del Prat el 2019. La tesi del jutge és que la manifestació li va provocar una parada cardíaca perquè va haver d'anar a peu fins a la terminal. El jutge també ha demanat a l'Hospital de Bellvitge que li enviï l'historial mèdic complet del mort per conèixer tots els detalls. A més, ha sol·licitat a l'OTAN i a l'Agència de la Unió Europea per a la Seguretat Aèria que els faciliti la informació sobre l'impacte que la protesta va tenir sobre el trànsit aeri nacional i internacional.
I a Madrid, el Partit Socialista segueix perdent poder a cada canvi que fa la cúpula del PSOE, la capital espanyola. Aquest cop és el Senat, on la catalana Eva Granados deixarà de ser la portaveu dels socialistes.
El càrrec l'assumirà Juan Espadas, excandidat dels socialistes a la presidència de la Junta d'Andalusia. L'andalús va perdre les eleccions del 2022 contra Juanma Moreno, el candidat del Partit Popular, que va aconseguir majoria absoluta i va confirmar la fi dels governs socialistes a Andalusia. Des del PSOE han enviat un comunicat on diuen que Eva Granados seguirà servint el projecte socialista i posant el seu bagatge i experiència a disposició del partit.
Més temes. L'estat de salut del Papa millora. L'oficina de premsa de la Santa Seu ha explicat que les proves mèdiques han descartat que Francesc pateixi una pulmonia. Sí que es va trobar una inflamació als pulmons que li provocava dificultats per respirar i que va recomanar que ahir el Sant Pare fes l'Àngelus des de la capella de Casa Santa Mat.
Tot plegat per evitar que agafés fred si ho feia des de la finestra del Palau Apostòlic. El director de l'oficina de premsa de la Santa Seu, Mateo Bruni, ha assegurat que l'estat de salut del Papa és bo, que no té febre i que ja respira millor perquè el tractament que està rebent sigui més eficaç i la millora vagi més ràpid. Els metges han col·locat una via al bisbe de Roma per rebre els antibiòtics directament a la sang. També s'han canviat alguns actes de l'agenda de Francesc perquè pugui centrar tota la seva energia a recuperar-se.
I tornant a Barcelona, ja sabem com serà el pessebre de la plaça Sant Jaume. En el muntatge podem veure fins a 70 personatges de fotografies impreses que volen representar la diversitat barcelonina. Tot plegat és obra de l'escenògraf Ignasi Cristià.
L'artista vol homenatjar la tradició del pessebre napolità a partir d'un naixement 100% barceloní. Entre d'altres, hi podem veure una parella jove amb un nadó o un escalador que juga el rol de l'arcàngel Gabriel. La proposta va acompanyada d'una mostra gràfica que servirà també per explicar la història d'aquesta tradició en una intervenció vinculada a la commemoració dels 800 anys del pessebrisme, un pessebre que es podrà visitar des de l'1 de desembre i fins al 5 de gener.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Ara són les 2:21. Encara a Catalunya, el jutge ha enviat a presó un home de 52 anys acusat d'agredir sexualment dos nebots seus. Els fets van passar des que aquests infants tenien un any fins que en van complir 6. L'arrest s'ha fet a Barberà del Vallès gràcies a una investigació dels Estats Units en col·laboració amb la Guàrdia Civil. Pau.
El cas el va iniciar l'oficina d'investigació del Departament de Seguretat Nacional nord-americana, que va informar la policia espanyola sobre l'activitat a la xarxa d'un productor de pornografia infantil que actuava des de Barcelona. Finalment, els agents van aconseguir identificar l'acusat. El portaveu de la Guàrdia Civil a Barcelona, Francisco Botana, explica la cruesa del material pornogràfic que van trobar a casa seva.
En el registro de su domicilio hemos intervenido material producido por él mismo, concretamente las agresiones sexuales a las que me refería y de las que eran víctimas estos dos familiares, estos dos niños de tan corta edad, que él grababa con su móvil y luego distribuía en canales de intercambio de archivos y redes sociales. También hemos intervenido numerosos archivos pedófilos de especial y cruda gravedad.
I a Madrid la policia ha detingut un home acusat de matar la seva exparella i la filla que tenien en comú de només 3 anys. Atenció, perquè ara fa 2 mesos un jutge va retirar la protecció a la dona.
La dona de només 24 anys ja l'havia denunciat per maltractament i a l'home se li havia imposat una ordre d'allunyament que ja no estava en vigor. Després de l'assassinat, el detingut s'hauria intentat suïcidar després de cometre els dos assassinats. A hores d'ara està ingressat amb pronòstic molt greu a l'Hospital 12 d'Octubre de Madrid. Qualsevol dona que cregui que pot estar patint violència masclista pot trucar al telèfon 900 900 120. És un telèfon gratuït que funciona a les 24 hores del dia, tots els dies de l'any, i no deixa rastre a les factures.
I abans de la informació esportiva fem un parell de punts de mobilitat. Atenció als usuaris de metro i de bus a Barcelona. A partir de demà, la T usual, la T casual, la T grup i la T familiar ja no estaran disponibles en format cartró. Tot plegat forma part d'una transició al format de la T mobilitat, una targeta molt més resistent i moderna. Això sí, avui hi ha hagut problemes per recarregar les targetes entre diferents usuaris.
De fet, més de la meitat de validacions de títols integrats de l'ATM ja es fan amb la T-Mobilitat. El nombre de validacions amb el nou suport s'ha disparat aquest any i ja han sobrepassat els 37 milions l'octubre. Tot això en una jornada en què molts usuaris que volien fer el canvi demanaven la nova targeta s'han trobat amb problemes i amb un missatge que els deia que el servei estava en manteniment i no podien aconseguir carregar la nova targeta digital.
Tot plegat en una nova jornada de problemes a la xarxa de Rodalies. No ha funcionat el servei de l'R3 entre Figaró i Puigcerdà per un robatori de cable, retards a Rodalies de Lleida per una incidència a l'estació de la capital del Segrià i també problemes a l'alta velocitat entre Figueres i Barcelona.
Des de DIF asseguren que totes les incidències ja s'han resolt i el servei ja està recuperant de mica en mica la normalitat, però encara hi ha retards en diferents línies. També hi ha problemes amb la línia que uneix Barcelona i Madrid. A Guadalajara s'ha trencat la catenària i els trens d'alta velocitat han de circular per una sola via en aquell punt, cosa que provocarà retards durant tot el dia i en totes les companyies.
Estel migdia. Actualitat, anàlisi i rigor amb Júlia Julve.
Les 2:25 tocades. Fem un cop d'ull a l'actualitat esportiva. El Barça juga demà contra el Porto amb l'objectiu de classificar-se per la fase final de la Champions, Pol.
Ho aconseguirà si guanya el partit de demà i també vol tornar a recuperar les sensacions en el maig corresponent a la cinquena i penúltima jornada de la fase de grups. Ha parlat aquest matí Joao Cancelo, que li ha donat al partit de demà una importància cabdal.
Creo que se afronta como una final, ¿no? Sabemos lo importante que es para nosotros como equipo y para el club. Ya podríamos haber hecho el último partido contra el Shakhtar, la clasificación a octavos, pero creo que es un partido importantísimo.
Un Cancelo que també ha parlat de les crítiques de la premsa i de la mentalitat de l'equip, diu que ell no l'afecten perquè ja té una certa edat, però opina que l'equip té gana.
No creo que nos falte mentalidad ganadora, ¿no? Porque el Barça, yo siempre he visto el Barça ganar. Creo que sí, que tenemos un equipo muy joven, no tiene la experiencia que igual tengo yo, tiene Gundo, tiene los más adultos del equipo, los más maduros, ¿no? Pero eso se va cogiendo año a año.
També ha parlat Xavi, que s'ha defensat de les crítiques apel·lant a la unitat de la cúpula blaugrana. L'escoltem.
Hay mucha fe en este proyecto, tanto Deco como el presidente, como la junta directiva, como Rafa, Márquez, también todos estamos sumando para que las cosas salgan bien. Si luego no salen bien, seré el primero yo que diré, mira, no ha salido bien, pero lo hemos intentado, pero dejar intentarlo.
Un Xavi que també ha parlat de Ter Stegen, Pol.
Sí, l'alemany no ha entrenat aquest matí amb el grup i es dubta per demà. Això és el que ha dit el tècnic de Terrassa sobre la seva situació.
Bueno, mañana va a probar, Marc. Esa es la realidad. Mañana se probará, a ver cómo está, de dolor. No ha entrenado prácticamente con el grupo, pero siempre está para sumar. Es uno de los capitanes y mañana quiere probarse para ver si está al 100% para este partido de mañana.
Ter Stegen va tornar de l'aturada de seleccions amb molèsties a l'esquena per una lumbàlgia i no va jugar per precaució dissabte passat contra el Rayo. Iñaki Peña, titular a Vallecas, ha entrenat avui amb normalitat amb Astralaga i Diego Cochen.
I encara en futbol, el Girona tanca avui a les 9 la 14a jornada de la competició enfrontant-se a l'Atlètic Club.
Els gironins volen continuar al capdavant de la classificació, motiu pel qual necessiten aconseguir els 3 punts per no cedir el liderat al Madrid, que ara mateix se situa provisionalment primer a la taula. Mitchell assegura en roda de premsa que la plantilla està preparada per anar a Europa i realitzar una temporada històrica.
I aquesta plantilla està preparat per jugar o per lluitar per anar a Europa. Estic convençut. És pressió per mi, però estic convençut.
I encara en futbol, males notícies per l'Espanyol.
Sí, perquè Nico Melamed passarà demà pel quiròfan per posar fi als problemes que arrossega l'espatlla. Estarà diverses setmanes de baixa. El tractament conservador pel qual es va apostar en un inici no ha donat els resultats esperats i Melamed es perd el que queda de 2023, cop per l'Espanyol, que ha trobat el camí sota la batuta de Luis Miguel Ramis. 7 punts dels últims 9 possibles, els últims 3 aconseguits ahir contra l'Alcorcón per 2-0, amb gols de Pere Milla i Jofre Carreras. L'Espanyol és tercer a la classificació a un punt de les places d'ascens directe.
I fem un cop d'ull també al motor, que ja han començat la pretemporada de MotoGP.
Sí, i també hem conegut avui qui substituirà Márquez a Repsol, on serà Luca Marini. L'italià signa per 2 temporades. Fins 2025 suma 2 podis, 2 poles i 4 podis en sprint a la categoria reina de les dues rodes. Serà company d'equip del mallorquí Joan Mir.
I final de temporada també al Mundial de Fórmula 1, Pol.
Sí, perquè Verstappen ha tornat a pujar el primer esglaó del podi, sumant un total de 19 victòries en 22 curses, aconseguint el major nombre de victòries per temporada en la història de la competició. Tota l'emoció se centrava en saber qui aconseguiria la quarta posició a la general, amb Alonso i Sainz empatats a punts, una posició que finalment ha estat pel d'Oviedo.
I acabem els esports parlant de tennis. Itàlia ha guanyat la segona Copa Davis de la seva història 47 anys després de fer-ho per última vegada.
Sí, és que gràcies a Jannik Sinner els italians van accedir a la final de Màlaga. L'italià va guanyar Novak Djokovic en el partit d'individuals de semifinals i va tornar a imposar-se juntament amb Lorenzo Sonego, amb l'equip conformat per Djokovic i Kemanovic en el maig de dobles. Amb la moral pels núvols, els italians es plantaven a la final contra l'Australia i els varien les victòries d'Arnaldi contra Popirin i del mateix Sinner contra Demiñor per endur-se el títol.
Estel migdia.
Va, i com sempre acabem l'últim minut del programa i parlant de música, el Festival Ítaca al Baix Empordà tindrà l'única actuació que la banda de Bogotà farà aquest estiu a Catalunya.
Y ahora sé que la salvación estaba dentro de un beso y una caricia en el pelo de aquella noche en el...
El concert serà el 22 de juny, el dia abans de la Revetlla de Sant Joan, a l'escenari que el festival col·loca a la platja de l'Estartit. Art de Bogotà han estat guardonats amb el Premi Ondas, el fenomen musical, i nominats als Grammy en les categories de millor àlbum de rock i millor cançó de rock.
I amb la sintonia d'Art de Bogotà, nosaltres pleguem per avui. Tot seguit us deixem amb el Fabricació Pròpia i tot la